No he estat mai un home pretensiós, un home difícil de conformar, amb il·lusions o desitjos difícils o inabastables. Ni tan sols tinc la completa seguretat d'haver arribat a ser ni tan sols un home. Un bitllet en Baleària, caríssim, injustificable, vergonyós, un grau superior a l'horitzó, sí, i la meva orientació sexual tant de viatge com les meves maletes, enfilades a l'armariet de mida ajustada del camarot. Una sexualitat confusa tant per la família, pels amics, pel poble, pel llogaret on m'havia criat. Em casaré amb una dona i fornicaré amb una dona, pensava. Com si les erecions fossin susceptibles de la meva voluntat. Em casaré amb una dona i fornicaré amb una dona, deia per mi mateix. I les maletes que caien de l'armariet.
Així comença la novel·la El dia que va morir David Bowie, de Sebastià Portell, un llibre en què un jove home gai reflexiona sobre la seva vida mentre espera els resultats d'una prova de transmissió, de possible transmissió sexual que determinarà per sempre el seu futur. Així recorda el protagonista la seva adolescència dins de l'armari, fugint d'una certesa que fa temps que el persegueix i que no acaba de voler acceptar. Fugint d'una etiqueta que altres li volen posar. Doncs avui al suplement de Catalunya Ràdio farem precisament això, desetiquetar-nos. Helena Crespi, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Com estem, Helena?
Molt bé.
I bon any, encara no ens
igualment,
havíem vist,
exacte.
Tot bé?
Sí, i tu?
Ja ho sabeu, l'Helena és col·laboradora d'aquest programa, psicòloga especialitzada en sexologia, màster en teràpia sexual i de parella. Avui, amb l'Helena Crespi, parlem d'orientacions sexuals, de les diferents atraccions físiques que podem sentir i de com desmitificar tot allò que les envolta. És per això que avui, Helena, has vingut molt ben acompanyada.
Súper ben acompanyada.
D'aquí, va, qui ens acompanya? Presenta'm els tu.
Ah, ostres, com te'ls presento. Doncs el primer que tenim és el Gavi. Mm-hmm. El Gavi Martín, ell és psicòleg, i a part de psicòleg és molt amic meu, hem treballat molts anys junts, i és, per mi, qui sap més de psicologia afirmativa gay, que ja us explicarà ell què és.
I tant.
No sé si del món mundial. I llavors tenim en Pablo, que en Pablo també fa molt de temps que el conec, ara ja, i el vaig conèixer perquè ens parlava un dia a la ràdio precisament sobre sexualitat, i per mi és un referent quan algú parla d'aquesta paraula, llavors sempre el tenim per aquí present.
Gabriel Martín i Pablo Ortiz, bon dia a tots dos, benvinguts al suplement.
Bon dia.
Com esteu? Bon diumenge.
Molt bé, gràcies.
A veure, arrenco amb el Gabriel. Explica'ns, Gabriel, què és la psicologia afirmativa gay.
Buf, en un minut.
En menys, si pots.
Bueno, és una branca de la psicologia que va néixer als 70, quan va deixar de ser considerada l'homosexualitat com una patologia, el català de malalties mentals, i va sortir aquesta nova vessant que afirmava que, bueno, d'una banda, l'homosexualitat, qualsevol altra orientació sexoafectiva, era una qüestió normal i absolutament natural de l'ésser humà, i que en comptes de canviar, que era el paradigma que havia abans, s'havia d'afirmar aquesta orientació i treballar perquè la persona se sentés bé amb la seva orientació sexoafectiva. I, bueno, en tot cas, treballar el context de, bueno, si hi ha homofòbia, però d'això ja en parlarem.
Tu, més a més, ets especialista en homofòbia interioritzada. Aquest altre concepte que també m'agradaria que acabem de definir.
Sí. D'això i d'alguna cosa més. Homofòbia interioritzada és una de les qüestions que més treballem a consulta. És a dir, una persona interioritza... Jo normalment explico, no? Si hem crescut en una societat que és masclista, hem interioritzat el masclisme. I no ens adonem que a vegades tenim trets masclistes perquè, bueno, perquè formen part de la nostra educació, que érem molt petits i no teníem pensament crític, no podíem filtrar. De la mateixa manera, interioritzes l'homofòbia. Si la interioritza una persona que és homosexual, és, a més a més, una homofòbia que juga en contra teva. I, bueno, doncs podria afectar les seves relacions, a l'autoestima, evidentment, i en moltes àrees de la personalitat, no? Fins i tot a la gestió emocional, etcètera, etcètera, però és un tema molt, molt ample, t'aviso, no?
Com es treballa o com es combat aquesta homofòbia?
Bof, això és un treball important, és a dir, jo sé que tu vols una contestació...
No, tenim temps, eh? No, tenim temps, tenim
temps. D'una banda, hi ha una part cognitiva molt important, és a dir, hem de treballar tot el prejudici que s'ha interioritzat i hem de canviar aquest prejudici per idees que són realment objectives, que són més saludables per a la persona i que ofereixen una manera més constructiva de veure's a si mateix. I també hem de treballar la part emocional perquè normalment s'acompanyen d'emocions tipus vergonya, culpa, ansietat, que estan influint de manera molt pertorbadora a la persona. També hem de treballar la part conductual, com es relaciona la persona, per tant la part social, etc. Però hi ha moltes àrees, estan totes afectades, com veus, i s'han de treballar cadascuna per la seva banda i, a més, en conjunt per fer com al final com un resultat que sigui coral, no?
Molta gent ve a la consulta per qüestions d'identitat o d'orientació sexual. Amb què et trobes, majoritàriament?
En el meu cas no és identitat perquè jo només treballo l'orientació. Si alguna persona ve amb problemes d'identitat, normalment el derivo a un especialista en temes d'identitat, no? Que també tenim aquí i molt bones, per cert. I jo el que més treballo aquí, si estem parlant de Catalunya, estem parlant d'Espanya, que també treballo per videoconferència, són problemes de seqüeles del bullying homofòbic. És a dir, persones que ja tenen una certa edat, que han patit bullying homofòbic i deixa una sèrie de seqüeles que tenen a veure molt amb l'ansietat, tenen molt a veure amb la gestió d'aquesta ansietat, molt amb la imatge de si mateixos i, per tant, també amb l'autoestima, i això ja afecta les relacions personals, familiars, laborals, sexuals, sentimentals, etc. No? Això és el que més treballo jo, i temes de sexualitat, temes de parella, temes de salut sexual, etc. Acceptació de la seva orientació de l'homosexualitat, aquí normalment no treballo, perquè bueno, estem en un context força gay-friendly, afortunadament s'ha fet una feina molt bona, i poca gent, si ve d'algun context superconservador, molt religiós, pot ser d'un poble molt petitet i tal i qual, algú, i tot així tampoc, no? El món rural és molt més gay-friendly del que acostumem a pensar, no? Però, si no ve d'algun context d'aquest tipus, tan complicat i tan conservador, normalment no hi ha problemes d'acceptació. Això en altres espais, jo què sé, per exemple, per videoconferència treballo sobretot en Amèrica Llatina, Bolívia, Perú, Equador, etc. Són països que sí que hi ha molt més problemes i la gent té més dificultats per acceptar la seva homosexualitat. I aquí sí.
Avui al suplement de Catalunya Ràdio parlem d'orientacions sexuals. Què en penseu de les etiquetes? Són necessàries? Crespi, perquè, clar, parlem d'orientació sexual. Important entendre que n'hi ha moltes.
Sí.
Estem molt acostumats, de fet, mira, avui al matí també hem parlat amb l'Eugeni Rodríguez, parlem del col·lectiu LGBTI. Dins d'aquesta etiqueta hi ha moltes orientacions que potser no tenen tanta visibilitat.
Sí, de fet, últimament, jo quan he vist les inicials del col·lectiu, ja hi afegeixen un més al darrere, com volguem dir, aquí encara s'incorporen moltes més coses, no? Etiquetar...
Podem fer llista o no?
N'hi ha moltes, moltíssimes. Jo no sé si em veig capaç de... Però sí, des de l'heterosexual, homosexual, bisexual, queer, pansexual, queer? Demisexual... No?
Queer? A veure, no, queer què és queer?
Clar, bueno, és una persona que no, potser no s'acaba d'identificar amb cap orientació, no? Que flueix una mica... No? I clar, és que aquí hi ha moltes etiquetes. Llavors, jo crec que les etiquetes tenen... És com una arma de doble filo, com es diu, té coses positives, perquè jo crec que les persones necessitem situar-nos on estic, què m'agrada, què no m'agrada, però també poden implicar una rigidesa mental important. Llavors, jo crec que a vegades és bo etiquetar per desetiquetar. En el fons, tant hauria de fer què som, què ens agrada, amb qui ens fiquem al llit o amb qui no. Però, bueno, sí que va bé a vegades per situar-nos, però quan això comporta un estigma, hem de desetiquetar ràpid, o sigui, només faltaria.
Clar, per exemple, pensant en etiquetes, suposo que no és el mateix sentir-se atret sexualment per una persona que sentir-se atret romànticament, per exemple.
Clar, i aquí hi ha una part que implica, per exemple, una atracció sexual és algo com aparentment més físic, val? Clar, penseu que qualsevol tipus d'atracció que puguem sentir, hi ha una part molt física, però també hi ha una pressió social de com hem crescut educats, i hi ha moltes creences, no? Aquesta part cognitiva que deia el Gavi, doncs amb tot el que és la mitologia de l'atracció, de l'amor, del romanticisme i del sexe també hi és, no? Però clar, potser hi ha la part més física, on el nostre cos s'activa, i la part romàntica, que és més aquella ideació de una part que podria tenir a veure amb el sexe o no, però que és com més... és que no sé com dir-ho, perquè em surten paraules que no m'acaben de convèncer, però potser perquè no és la part més amorosa, perquè el sexe també és amor, no? Però bueno, és aquesta idea com més platònica, potser, no?
Què defineix el que ens atrau sexualment, Crespi?
Clar, és que el que ens atrau sexualment també ve molt marcat per on estem educats, perquè atraure'ns sexualment ens pot atraure qualsevol persona, sigui de la identitat sexual que sigui, amb l'orientació sexual que sigui. L'únic que sí que les persones, doncs, en general, ens podem identificar que, per exemple, a mi em poden agradar més les persones que són del sexe contrari i per anar bé que siguin d'una orientació sexual heterosexual, perquè si m'agrada algú homosexual, malament anem, no? Però hi ha persones que no se situen aquí. És a dir, sí que hi ha, per exemple, heterosexuals que es defineixen com heterosexuals i només li agrada algú del sexe contrari, homosexuals que es defineixen com homosexuals i només els agrada algú del seu mateix sexe, i hi ha persones que per aquí al mig flueixen, no? Per això l'etiquetar és tan dolent a vegades. Mm.
Jo crec que aquí hi ha una diferència entre el que podem trobar naturalment a dins de la població general i el que una persona podria viure a la seva vida, no? Mm. És a dir, que és veritat que hi ha persones de l'espectre de la sexualitat, de l'afectivitat, perquè al final quan parlem d'orientació estem parlant realment d'orientació afectiva.
M'encanta quan tu fas aquesta diferència,
no?
Sí, sí, exacte.
I exacte, hi ha persones que tu trobes, fas un mostreig aquí al carrer, fas una enquesta i trobaràs persones que li agraden només les de l'altre sexe o de l'altre gènere també, perquè aquí hi ha discussió amb el tema d'identitat i d'un rol de gènere, no? Persones que només s'enamoren de persones del seu mateix sexe, persones que s'enamoren, aquí hi ha moltes més possibilitats. Però, per una persona, normalment, hi ha sobretot, que aquí sí que hi ha una certa diferència potser entre homes i dones, que m'he trobat en algun cas, hi ha més dones bisexuals que no pas homes bisexuals. És curiós aquest efecte, no? S'hauria de veure, que no sé quina seria la causa, però s'hauria de veure. Però el que sí que trobes és que la majoria de persones diuen, bueno, jo sempre he amat d'aquesta manera, m'he enamorat, jo què sé, per exemple, el col·lectiu gai. Jo trobo que tothom em diu, jo sempre m'he enamorat d'homes, he intentat enamorar-me de dones, ja m'agradaria fluir perquè m'hauria d'estalviar molts problemes a la meva família i no he pogut.
Sí, però això no es tria, no?
Exacte, no es tria, no hi ha aquesta fluidesa, tant de bo, perquè solucionaria molts problemes a moltes persones. Vale? Però sí que és veritat que dins del que seria la població general trobes tot aquest espectre, però les persones tenim aquesta tendència aquí a...
Mm-hmm. Clar, ara parlo, penso en el llenguatge, no? Que estem utilitzant també tots nosaltres. Sortir de l'armari. Això només ens referim a orientacions sexuals que no són l'heterosexualitat, no?
Exacte, sí, perquè l'heterosexual no necessita explicitar perquè tothom dona per suposat que ets heterosexual. Mm. I és una expressió molt col·loquial nostra, també, no? Això s'ha popularitzat ja, això de sortir del closet o sortir de l'armari, i la fem servir tots. Sí, però...
Crespi, m'explicaves abans que el cas del Pablo Ortiz va cridar molt l'atenció. Per què?
No és que em cridés especialment l'atenció, me'n va cridar potser més l'atenció ell, perquè m'agrada molt com s'explica, no? Però sí que en un moment, no sé quants anys fa que ens vam conèixer, però més de 4 o 5, crec, potser, sí que havia sentit a parlar de l'asexualitat, però consulta a mi no m'arribava, no? Llavors ell potser va ser el que va posar paraules a aquesta... etiqueta, no? Que si més no ens serveix per situar-nos, i em va agradar molt com explicava què implicava tot això. No?
Pablo Ortiz, tu ets asexual, et defineixes com asexual.
Sí.
Què vol dir ser sexual?
Ser sexual vol dir no sentir atracció sexual, a grans trets. És a dir, és una mica la idea que això que estan comentant d'orientacions, atraccions, a com interacció amb altres persones, que el component més físic és com dels menys rellevants quan estàs buscant, diguem, el que podria ser crear un projecte de parella, per exemple.
Quan te'n vas adonar?
Em vaig adonar quan vaig trobar una bona definició de la paraula.
Per tant, tu t'has de posar-hi una etiqueta aquí.
Sí.
Posar-hi un nom.
Sí, però no era tant per mi mateix, perquè jo la meva vida ja estava bé, sinó era per aconseguir comunicar-ho a les altres persones. Jo al final tinc uns amics, un entorn social, una família, que justament el que comentava abans el Gavi, estaven demanant com una mica a l'encasillar-te. Encasillar-te com heterosexual, i si veien que jo no estava encaixant perfectament, era una mica, doncs, explica'ns. Llavors, clar, necessitava aquesta etiqueta. Hi ha altres casos, en canvi, que gent també doncs, que potser no li donen gaire importància al sexe, que han anat a professionals de la salut, i en el cas de psicòlegs els han forçat a tenir relacions sexuals amb altres persones contra la seva voluntat, o en el cas de ginecòlegs els han prohibit tornar a consulta. Llavors, clar, és necessària l'etiqueta? Moltíssim. Mm-hmm. Perquè hi ha una discriminació contra les persones sexuals. I és una discriminació específica pel fet de ser-ho. Llavors, si nosaltres diem, doncs, cal l'etiqueta, doncs, clar que cal, perquè aquestes persones no estan sent discriminades de manera aleatòria. Estan sent discriminades per una conducta, sentir, identitat, que és la seva orientació sexual.
És a dir, tu no tens cap impuls físic.
Què vol dir impuls físic?
Sexual, pregunto.
Segueixo sense entendre't.
És a dir, tu no tens una atracció física per una altra persona.
Exacte.
I sentimental?
Sí.
Sentimental, sí.
Sí, és important el tema biològic, que sí que funciona com la resta. ja puc tenir ganes de tenir sexe, puc tenir ereccions, tot això funciona com a qualsevol altra persona. Al final és un tema de tot aquest, si li vols dir impuls sexual o no sé quina expressió has utilitzat, que no està com enfocat necessàriament cap a algú.
Pablo, jo, perdó, potser no sé si aclarir o especificar, perquè a més, en el moment social en el que ens trobem, on representa que tots hem de tenir com moltes ganes de tenir sexe, estem en un entorn social molt, molt, molt sexualitzat, que vingui algú a dir, a mi el sexe potser no és el que m'interessa més, quan, i a més, i no sé si per la càrrega de ser home, no? Hi ha com una càrrega extra, perquè tots anem amb aquesta idea de que els homes, aquesta mitologia de que els homes sempre estan pensant en sexe, sempre volen tenir sexe. Llavors, quan de colta et ve un noi et diu, doncs mira, jo no tinc atracció sexual, potser m'interessa més altres coses d'una persona per construir un projecte de vida, doncs això pot sonar com molt estrany, no? I potser en aquest moment social tan sexualitzat encara és com més estrany, no? Per la gent.
Clar, Pablo, el fet de ser asexual, això t'obliga a tenir una parella, si és que vols tenir parella, que també ho sigui?
Això ja depèn de com tu gestionis.
Tu com t'ho planteges, crec... això?
Anar veient. Tampoc no és una cosa que em vulgui capficar. Perquè sí que em puc trobar en situacions sexuals i puc arribar a estar còmode. De manera que al final és com no m'importarà tant si estic com una persona i estic tenint relacions o no, sinó si estic còmode o no. Uh-huh. Vull dir, això és adaptar-me als meus sentiments, no intentar com marcar com seran i com reaccionaré a diverses situacions, perquè llavors m'estaria limitant. I a mi m'agrada sempre intentar descobrir-me una mica, no sé si m'estic explicant.
Consideres que has hagut de sortir de l'armari, tu, d'alguna manera, també?
Sí, totalment. Nosaltres, a més, li diem com a broma ensenyar les cartes dins de la comunitat asexual, que és quan expliques a seus coneguts, família, doncs, i mira, soc asexual, no ho entenen, els expliques amb calma, hi ha gent que una mica sí, una mica no. Clar, i això que comentaves d'abans és que de fa temps que hi havia menys sexualització, potser una persona sexual doncs podia viure una vida com heterosexual o com homosexual, dins la parella potser hi havia menys sexe del que hi hauria altres parelles, però com segurament cridava menys l'atenció. No sé si...
I l'entorn més proper, com reacciona? En el teu cas, com va reaccionar?
En el meu cas, amb sorpresa, primer de tot, era una etiqueta que no havien sentit mai, i alguna amiga que sí, alguna cosa, i fins i tot tenia algunes amigues que em van dir, ah, Pablo, estàvem esperant que ho diguessis. I clar, la meva reacció va ser, doncs, haver-ho avisat, perquè jo he trigat molt per arribar fins aquí. I bé, doncs, per exemple, hi havia gent que no ho sabia, no entenia ben bé del que estava parlant, sobretot això, curiositat, a vegades fins i tot una mica de morbo pel tema.
Clar, ara parlàvem del col·lectiu LGBTI. Tu t'hi sents representat?
Sí, la veritat és que sí. Sí que si fas una cerca ràpida per Twitter podràs trobar molt llenguatge sexualòfob, però al final la comunitat LGBTI està buscant defensa d'orientacions sexuals. És a dir, si tant sentint l'Helena com el Gavi, si t'hi has fixat, has fet una defensa molt genèrica de llibertat sexual, tot això, m'hi sento totalment representat.
Clar, ara pensava, tot, per això és important l'etiqueta, per conèixer, perquè clar, si nosaltres vivim en un model que és completament binari, som home-dona, heteronormatiu, no? Sortim heterosexuals per defecte, i a més se'ns pressuposa un nivell d'activitat sexual i d'atracció sexual X, més els homes que les dones, a més, quan tu surts d'aquest estereotip, la gent se't queda mirant amb cara de no sé què m'estàs dient, no? Llavors, és molt important donar a conèixer, parlar de tot aquests temes i parlar d'orientacions sexuals a dia d'avui és molt important, perquè quan parlis amb algú, tu o l'altra persona et pugui posar paraules allò que tu estàs sentint, no? I llavors, a partir d'aquí, anem traient els prejudicis, perquè el prejudici no és res més que desconeixement moltes vegades. All I wanna get is a little bit closer. Here comes a breath before we get a little bit closer.
Posem-hi algunes xifres. 72 països del món, ser homosexual encara és delicte, amb 8 es castiguen pena de mort. Per contra, el matrimoni homosexual és legal en 22 estats, 28 d'altres permeten les unions civils amb gairebé els mateixos drets. Creieu que hi ha orientacions sexuals amb més visibilitat que d'altres? És evident que sí, no? Segurament.
Sí, i tant. Claríssimament, i dins de l'orientació homosexual és, hi ha més visibilitat d'homes que no pas de dones. Això hi ha un efecte de gènere també molt important, que té a veure amb el masclisme, no? L'espai públic sempre era un espai pels homes. La bisexualitat és menys coneguda, si parlem d'altres tipus, la pansexualitat o la sexualitat, etc., encara queda molt per explicar. No? El que explicava abans l'Helena, no? La funció positiva de l'etiqueta s'ajuda a conèixer realitats que no són la majoritària. Vale? I entendre que a dins del món de la sexualitat hi ha molt més matisos que no pas aquest discurs tan en bloc que fèiem abans. No?
Uh-huh. Clar, Pablo, tu dius ara veure't identificat amb altres persones que se senten igual que tu et va ajudar sobretot molt. Suposo que també el tema de la visibilització del teu cas, d'explicar-lo també mitjans de comunicació, pot estar ajudant altra gent que ens està escoltant, no?
Si no ho està fent, marxo ara. Perquè, vull dir, si no, perquè estic aquí. Jo vaig començar a fer aquestes coses perquè creia que ajudaria altra gent, perquè a mi m'havia costat molt trobar l'etiqueta, sentir-me identificat, per tant, poder donar una explicació coherent a les altres persones de per què visc així, cosa que em va baixar una mica, per no dir molt, l'atenció, una mica l'ansietat social, potser, que estava parlant abans el Gavi. I ens hem trobat gent que ara s'està adonant amb 40, 50 anys, que segurament l'etiqueta que més els escau és asexual. De manera que això els està també permetent entendre's amb menys pressió.
Crespi, sempre arribem a la mateixa conclusió, que és educació sentimental.
Per favor,
i sexual,
clar, vull dir, l'educació sexoafectiva aquí té un pes molt important, perquè és que com, clar, una etiqueta, un estereotip més que una etiqueta, ens va molt bé perquè no ens fa pensar tant, però llavors perdem molts matisos, perdem molta qualitat, per tant, potser menys estereotips i més anar a mirar realment què ens trobem al nostre voltant. I primer, perquè nosaltres, per exemple, també consulta, també ens passa que a vegades ens trobem persones que venen sota l'etiqueta de és que tinc poc desig, vull tenir més desig, i a vegades és que senzillament hem d'acceptar que jo tinc el nivell de desig que tinc, d'atracció que tinc, les ganes de sexe que tinc, i la meva parella les té diferents i ens hem de respectar tal qual, no? Llavors, per això és important parlar-ne, amb el que anem fent mica a mica també a la ràdio, també fem una mica d'educació sentimental, d'educació sexoafectiva, perquè la gent pugui veure què està passant en aquest món, en aquesta àrea en concret.
Mm-hmm. Doncs avui l'Helena Crespi ens ha portat el Gabriel Martín i el Pablo Ortiz, ens ha agradat molt conèixer-los. Us tornem a convidar un altre dia, si us sembla bé.
Encantadíssim.
Que acabeu de passar un bon diumenge, tots tres. Podeu anar a fer el vermut ara.
Vinga.